Camins.
Noche importante, noche de partido crucial, noche en que la selección española, la roja, la de todos, o de casi todos, se juega la vida en el Mundial de Qatar. Tenemos a los de Luis Enrique ya sobre el verde, disputando los primeros minutos del partido que los enfrenta a Japón. A pie de campo, es mentira, está aquí en el estudio, ya le gustaría a ella. Tenemos a Carla Buigas. Carlita.
Buenas noches.
Carlita, ¿cómo van esos primeros minutos de partido?
Pues
30 segundos, llevamos 32, 33.
Y el marcador es de empate a cero.
No se podía saber, 30 minutos teníamos que haber marcado ya. La cosa no va bien. ¿Con qué hombres se juega este partido decisivo, don Luis Enrique Martínez?
Pues sale con Unai Simón a la portería, Azpilicueta, Rodrigo, Pau Torres y Alejandro Valde a la defensa, Busquets, Gavi, Pedri al mig del camp.
La Santísima Trinidad.
Y Nico Williams, Dani Olmo y Morata a la zona atacante.
Y lo que quiere saber nuestro público, nuestros oyentes, ¿con qué sale Japón?
Uy, Japón. Pues sale con Gonda.
Japón, Sevilla.
Taniguchi, Yoshida, Ko Itakura, Nagatomo a la defensa, Morita, Kamada, Tanaka, Almichalcam y Kubo, Ito y Maeda a la zona atacante.
Entrenados por Son Goku. Con cualquier novedad os informaremos. Hoy tenemos Carrusel en Camins. Carlita, ¿te gusta la radio?
Me encanta.
¿Te gustaba? Buena vesprada. ¡Uy! Un centro ahí desde la banda que acaba de pasar, pellar por la banda del porter Goku-san. Un centro que ha fet Gavi. Gavi nos perdona, ¿eh? Mira al Gavi, quin estilas. Digo en que la infanta no sé qui li tira la caña, una mica.
No.
La princesa.
No, la princesa, però la princesa. No li tira la caña, que té li agrada perquè té la carpeta forrada amb fotos de Gavi.
S'ha dit.
I li va demanar signar.
Una cosa molt dels 2000, també
he
de dir.
Perquè Gavi, Paula, com... Quin... No, Paula no és partidària de Gavi en aquest cas.
I és un bon rei d'Espanya.
Bueno, escolteu, bona vesprada d'aquest dijous 1 de desembre, en setè mes, el mes del Nadal del 2022, dia 1 després d'un Camins amb dos veus protagonistes, d'una banda el genial Àngel Miret, que ens va portar la seva meravellosa columna d'opinió sempre interessant, d'altra banda Alberto Gómez, l'home dels microcontes, l'home de mirada intensa, de veu pausada, en què ens desgrana la vida aquí mitjançant els microcontes als Camins, dues veus en el programa d'ahir de dimecres, fantàstiques, dues veus reflexives, cadascú en el seu estil, però encantadíssims de comptar amb Àngel Miret i amb Alberto Gómez aquí a Ràdio Estel. Si voleu recuperar els nostres dimecres, qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial, una aplicació molt aplicada, ho trobeu tot allà, i una pàgina web, radioestel.cat. I tenim també una coberteria amb el logo de la ràdio per un costat i la cara de Xavi Aguilar per l'altre, que us donem si obriu un compte bancari amb nosaltres i domicilieu la vostra nòmina o pensió. Avui dimarts ens posem de gala per rebre la visita de Salvador Aragón, la rialla de la casa, la rialla per excel·lència de la casa, molt futbolero també Salvador, a veure què n'opina de la selecció espanyola. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies ens endinsarem en un món oníric i surrealista. Vosaltres direu, com sempre, però no. Més específic, us parlarem de la mostra Dalí Cibernètic que tenim en marxa a l'Espai Ideal Barcelona fa unes quantes setmanes, una exposició que no deixa indiferent i que presenta l'univers poètic i oníric d'Alínia amb projeccions de gran format, instal·lacions interactives, hologrames, realitat virtual i intel·ligència artificial. Déu-n'hi-do, completíssima. Hem quedat amb la Núria Navarro, cap de comunicació i promoció de l'Espai Ideal, on tenim l'exposició, a veure què ens explica. Per tant, notícies. Doble ració de Salvadors, Dalí i Aragonès. A qual més genial? Des d'ara i fins les 9, la Macedònia de la ràdio, el postre que es mereix la programació a Ràdio Estel, atentíssims, amb un ull posat a la televisió de l'estudi on juga la selecció espanyola contra el Japó.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tots i totes amb les oïdes ben obertes, arriba el surrealisme i el metavers al Camins.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses. Just come on. Just come on.
La mostra Dalí cibernètic arribava a Ideal Barcelona fa unes quantes setmanes, ho va fer despertant molta expectació, com no podia ser d'una altra manera, per tot allò que amaga l'exposició, una exposició que no deixa indiferent tampoc. Dalí cibernètic és una coproducció internacional de Layers of Reality i Exhibition Hub. Núria Navarro, bona vesprada.
Hola, bona nit.
Bona vesprada, gràcies per estar amb nosaltres. La Núria Navarro és cap de comunicació i promoció d'aquest espai Ideal, on es troba aquesta mostra Dalí cibernètic. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Núria.
Gràcies a vosaltres per contactar amb nosaltres.
I tant. A partir del setembre d'aquest mateix any, fa realment dos mesos, Dalí està en marxa aquesta mostra, on Dalí entra al metavers a través d'un portal interdimensional d'arts digitals ubicat en aquest espai, com dèiem, l'Ideal de Barcelona. En primer lloc, Núria, portal tridimensional d'arts digitals. Com ens descrius això amb les teves pròpies paraules per fer-nos una idea del que significa?
Sí, dit així, la veritat és que sona una mica estrany, no? Però
sona a pel·lícula de ciència-ficció, a futurista total.
Sí, sí, però realment el que hem fet és fer ús de les tecnologies que tenim avui en dia al nostre abast, sent un centre d'arts digitals, que això ens permet doncs, tenir els recursos per tenir les últimes tecnologies que existeixen al mercat i poder-les aplicar a aquest tema que hem escollit en aquesta ocasió, no? El Dalí, no? I la part més tecnològica de Dalí,
sí.
Que era un gran visionari i a la seva època ja pensava en l'art digital i en l'art que es fa a través dels ordinadors. I hem creat una experiència, no? Amb aquest metavers que comentem. És un espai virtual que es situa en un espai físic, que és aquí a l'Ideal Barcelona, al Poble Nou, on els visitants poden entrar-hi, accedir a aquest espai virtual i fer un viatge per l'imaginari dels somnis de Dalí, no? És un metavers perquè és un espai virtual on s'hi pot trobar molta gent alhora i pot compartir aquest espai i compartir aquesta experiència conjuntament, no? D'una manera molt lliure, expressant-se lliurement, entrant i sortint quan volen. I, per tant, doncs bueno, hem fet aquest portal, no?, que comentaves.
És un univers, tu ens ho deies ara també, l'univers poètic, oníric, d'alinear, que es troba en projeccions de gran format, instal·lacions interactives, hologrames, realitat virtual, intel·ligència artificial. És una mica com ficar-se dins de la ment creativa de Dalí. És això una mica possible, com passejar per l'univers que ell tenia dins?
Sí, l'Ideal és un espai d'uns 2.000 metres quadrats.
Sí.
Aquesta part del metavers és només una de les parts del recorregut de l'exhibició. I aquesta exhibició, doncs, en aquesta exhibició proposem diversos espais, diverses instal·lacions que fan ús de diferents tecnologies, com bé has comentat, per mostrar-nos un Dalí que no coneixem tant, no? Tothom coneix tota aquesta part de Dalí, dels somnis, no? Del surrealisme, però no coneixem tant la part de Dalí més científica. Dalí s'obsessionava amb totes les teories científiques, no? Amb l'energia nuclear, amb l'energia, la bomba atòmica, amb la geometria sagrada, no? La tercera, la quarta dimensió. S'obsessionava per tantíssimes teories i lleis, no? Científiques,
sí.
Que si t'hi fixes, doncs es poden veure reflexades en les seves obres, no? I sense saber aquesta part de Dalí, doncs segurament ens passarien desapercebuts. Llavors, com a centre d'art digital, on sempre ens agrada, no? Doncs tocar aquests temes més científics i tecnològics al voltant de l'art, doncs vam, juntament amb la Fundació Gala Salvador Dalí, que ens ajuda molt en aquest sentit, vam descobrir que Dalí tenia aquesta vessant científica i tecnològica i vam voler-la explorar d'aquesta manera. Llavors, per les instal·lacions ens ensenyaran l'obra de Dalí a través d'aquesta mirada.
Després hi ha una paraula que ara mateix s'ha posat moltíssim de moda, que és la paraula metavers. Dalí cibernètic, descriviu vosaltres que és el primer metavers col·lectiu de la història. Què vol dir això exactament?
Doncs efectivament, és la primera vegada que es fa en un espai cultural, doncs es dedica un espai del centre a fer el que comentàvem al principi, no? Aquest espai on la gent es posa unes ulleres de realitat virtual, on accedeix a un espai virtual, és un espai físic, però un cop et poses les ulleres es converteix en un espai virtual, no és l'espai que real del centre, sinó que un lloc nou. I és una experiència on la gent pot compartir el que està veient, pot veure el mateix alhora, compartir-ho i viure-ho conjuntament. No? Uh-huh. Som el centre amb més ulleres de realitat virtual funcionant alhora arreu d'Europa. Ara mateix tenim 40 ulleres de realitat virtual funcionant alhora, uh-huh, durant tot el dia, amb una afluència de més de 1.000 persones, moltes vegades al dia. I doncs, bé, poden estar això fins a 40 persones alhora vivint l'experiència conjuntament, no? I compartint-la.
Jo crec que tal com ho descriveixes és que és com entrar en un altre món, eh? Aquesta ment creativa de Dalí, que era capaç de reflectir el surrealisme, el món oníric, i és com endinsar-se en aquest món que ell imaginava i somiava. L'exposició, Núria, es defineix com una experiència immersiva de nova generació, sobretot amb tot això que ens estàs explicant, aquests detalls, les 40 ulleres de realitat virtual funcionar alhora. Aquesta nova immersió és sobre els universos paral·lels, la física quàntica, la quarta dimensió, la geometria sagrada, la seqüenciació de l'ADN interpretats per Dalí a través de les seves obres. Tot això està reflectit a les seves obres. Els visitants poden partir de zero sobre l'obra de Dalí o cal anar una mica preparat pel que es trobaran?
Qualsevol persona,
qualsevol,
de qualsevol edat, tenim nens des de ben bé 5 anys, potser, fins a visitants de més de 90 anys, qualsevol persona pot venir i gaudir de l'experiència, uh-huh, descobrir Dalí a través d'aquests temes, no? de la ciència, uh-huh, i de les seves obsessions científiques. Des de l'ideal sempre hem dit que nosaltres volem ser una porta d'accés a descobrir, no? I a descobrir amb l'experiència, a descobrir amb el joc, a descobrir experimentant, no? Provant. Aleshores, doncs, qualsevol persona, sempre tenim una part, sobretot a l'inici, on expliquem quina és la base de l'experiència, i de l'exhibició que estem mostrant,
sí,
situar tothom i que ningú es perdi i que tothom es pugui sentir còmode després amb les diferents instal·lacions i les diferents experiències que proposem. Per tant, sí, totalment oberts a qualsevol visitant, sigui quina sigui l'edat, sigui quina sigui la base que tingui.
Estava pensant que realment tot el que estàs descrivint, més les imatges que també he vist, perquè he visitat la vostra pàgina web, he vist imatges de l'espai, que és impressionant. Jo crec que els nens deben, si van nens petits o una mica més grans, adolescents, deben flipar, no?, amb tota l'experiència.
Doncs sí, però nosaltres sempre ens sorprenem també, perquè els nens, és veritat que sempre els oferim alguna instal·lació, no?, on ells poden pintar o on poden interactuar més o jugar més amb algun element, no?
Sí.
I sempre, quan pensem en aquestes instal·lacions, sempre les enfoquem molt als nens, no? Perquè sempre pensem en el joc pels nens. Però la realitat i el que sempre ens sorprèn i ens encanta descobrir és que qualsevol persona, sigui quina sigui l'edat, no? I els adults, la gent gran, també gaudeix d'aquestes instal·lacions, no? I també trobes a gent adulta, doncs, pintant, descobrint i jugant al centre, no? I això sempre és molt divertit de veure.
I tant. Mira, ara et faré una pregunta. De vegades aquí a la casa se m'ha atitzat per fer preguntes així de bàsiques. Jo ho tinc clar, evidentment. Alguna vegada he viscut l'experiència, però recordem als nostres oients que tal vegada estan una mica despistats o no tenen exactament clar el concepte de ulleres de realitat virtual. Què passa quan et fots aquestes ulleres a la cara? Com és l'experiència? Ja sé que és difícil de descriure, però com ho descriuries tu, el que et fa viure unes ulleres de realitat virtual, Núria?
Sí, doncs és veritat que és una mica complicat d'explicar i que és una cosa que s'ha de viure, eh?
Sí.
Perquè el nivell d'emocions que desperta, doncs, en paraules és complicat de transmetre.
Uh-huh.
Però bàsicament, doncs, són unes ulleres que, a més, cada vegada són més còmodes i més fàcils de portar. Abans eren uns aparells que pesaven molt i que anaven connectats a un cable i havies de portar una motxilla amb un ordinador, uh-huh, però avui en dia és superfàcil. Són només com una espècie de casc, on gairebé no és ni un casc, són unes ulleres, no?, que et poses i que t'ensenyen el que seria una pel·lícula, perquè ens entenguem,
uh-huh,
de 360 graus, és a dir, que miris on miris i veuràs contingut i veuràs pel·lícula. Si mires al darrere, veuràs el que hi ha al darrere. Si mires al davant, veuràs el que hi ha al davant. A més, ara com que hem incorporat aquest desplaçament lliure, no? Que la gent pot caminar per l'espai, ja no és una activitat que fas assegut a una cadira, que estàs en un espai fixe, sinó que la gent es pot desplaçar, doncs et pots aventurar a mirar què hi ha al darrere d'alguna cosa, no? d'un element. O, per tant, és traslladar-te en un altre espai que no existeix en aquest moment en el lloc físic on estàs, però sí que és un espai virtual. I de la manera en què funciona, doncs realment el nivell, el que comentava, no? El nivell d'emoció que genera el cervell, és enganyar una mica el cervell, no? Durant uns minuts.
No, ho has explicat molt bé, i ara estava pensant, que et comentaria, és una mica superficial, si vols, però el faré, perquè em surt de dins, Núria, que quan les persones porten aquestes ulleres de realitat virtual, les que no les porten i estan observant a les que sí que les porten, que com tu dius, estan vivint una experiència diferent, estan veient coses que no estan allà, sinó que són les pròpies ulleres les que li mostren, és divertit, perquè fan uns gestos diferents, es belluguen com si estiguessin a punt de tocar alguna cosa, i tu veus a les persones allà en el seu món, sense que tu vegis res del que estan veient ells. Això és que no viviu l'experiència, però esteu allà, veureu 40 persones a la vegada, fent gestos i històries, deu ser divertit això també. Parlem un segon de Dalí, perquè crec que la pròpia exposició es poden trobar vídeos en què el mateix Dalí explica que ja no li interessava en un moment donat de la seva carrera, de la seva vida, ni la literatura ni la pintura, només la cibernètica. O sigui, imagina't una persona... Jo crec que això dona molt el to de la genialitat, no? del propi Dalí. Tenia una visió molt avançada al que en el seu moment la tecnologia permetia.
Efectivament, quan vam descobrir, no?, que Dalí feia afirmacions com aquesta,
sí.
Si ja teníem ganes d'explorar l'artista, perquè a nivell pictòric és meravellós i té molt joc, quan vam descobrir que feia aquestes afirmacions encara ho vam veure més clar, no? Com a centre d'arts digitals vam dir... Clar, és que Dalí als anys 70 ja estava dient que l'art seria cibernètic i que l'art es faria amb ordinadors al futur. O deia coses, fins i tot, que és el que es va portar també a desenvolupar aquesta experiència de realitat virtual tan especial. Deia coses com que en el futur la gent es podrien posar-se en una màquina de somiar durant uns minuts al dia i així fer realitat les seves fantasies més inesperades, no? Fer realitat una mica els somnis, i això realment és el que avui en dia és possible. Sense ell saber-ho, ell evidentment en aquell moment no existien ni ulleres de realitat virtual, ni metaversos,
ni
llibres, ni pantalles, no? com tenim avui en dia. Havies d'anar a laboratoris amb ordinadors gegants per fer qualsevol cosa molt petita a nivell digital.
Bueno, un geni. Dalí va ser un geni avançat al seu temps, sens dubte. Un parell de preguntes per acabar la conversa tan interessant, Núria. Sempre pensem en l'experiència que viurà el visitant a les exposicions, però també m'interessa preguntar-te com ha viscut l'equip que ja ha anat donant forma a l'exposició, doncs tota aquesta experiència. Què ha suposat per l'equip ficar-se en aquest univers de Salvador Dalí més tecnològic?
Doncs la veritat és que al darrere d'aquests projectes, no, i en especial aquesta, que hem volgut fer un pas més a nivell de l'experiència de realitat virtual i oferir aquesta instal·lació metavers, doncs hem estat més d'un any desenvolupant totes aquestes instal·lacions, totes aquestes experiències, provant-les, testant-les, parlant amb la Fundació Gala Salvador Dalí, revisant tots els continguts, no?, per assegurar-nos que tota la informació que s'hi pot trobar doncs és verídica, és certa, les imatges que fem servir estan ben lligades i funcionen bé. I ha estat molt, molt interessant descobrir aquesta nova faceta de Dalí que segurament inicialment doncs, no coneixíem, tan científica, tan tecnològica i tan avançada al seu temps, no?
Recordem que s'ha inaugurat al setembre a l'Espai Ideal Barcelona aquesta exposició fantàstica que ens ha presentat la Núria, i que un cop finalitzi aquí l'exposició viatjarà durant els propers 4 anys, ni més ni menys, per 30 ciutats. Una projecció molt, molt forta, Núria?
Efectivament, esperem que sigui així. Nosaltres estem preparats perquè això passi. De fet, ja el mes que ve hem inaugurat... No, de fet, ja aquest mes, perquè avui estem a dia 1 de setembre.
Sí.
Aquest mes ja la inaugurarem a Londres.
Molt bé.
I esperem doncs, poder seguir portant-la a més ciutats.
Dalí Cibernètic, coproducció internacional de Layers of Reality i Exhibition Hub, en marxa des del setembre. Dalí entra al metavers a través d'un portal interdimensional d'arts digitals ubicat a l'Ideal de Barcelona. I la Núria Navarro és la cap de comunicació i promoció d'aquest espai Ideal i que ens ha presentat aquesta exposició fantàstica, un viatge a un univers genial, el de la ment de Dalí, avançada al seu temps amb totes aquestes eines digitals virtuals que ell ja intuïa o somiava. Núria, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé.
A vosaltres, bona nit.
Una abraçada, adeu, adeu. Nosaltres, que ara mateix fem una petita pausa i en uns minuts, re de re, Salvatore i Cinta House.
Radio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Allà sota
una penya... Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja veuran.
Camins.
Però quan li es passa la... Què, sí? Què dius? En la casa de la venta Fox i els setmans?
Sí, sí. Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics. A partir d'ara comencem ara mateix aquest espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per gentilesa de la Caixa, per cert. I avui em retrobo amb el meu bro, el capo de la informació econòmica, Barón Dandy per excel·lència i seductor radiofònic professional, Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Bona vesprada a l'equip, també, als oients, no, Salvador?
Com?
Bona vesprada a l'equip, als oients, com és habitual.
Sí, sí, sí. Hem de saludar els oients perquè avui és important, perquè són els que no els agrada el futbol.
Ah. O sigui... Bueno, a lo millor estan veient el futbol per la tele i escoltant-nos a nosaltres.
Ah, bueno, també es pot fer les dues coses.
Podria sí, ser, podria ser, podria ser, sí. Doncs, a veure, Salvador, anem per feina. El petit comerç ha encarat la campanya del Black Friday amb pessimisme, una mica amb pessimisme, i sense marge per a descomptes, diuen, del Black Friday, en aquest cas, que no estan per descomptes, estan més aviat per tancar. Aquesta és la situació, Salvador?
Sí. Bueno, jo no sé si vols sentir esperar les rebaixes del gener, perquè això del Black Friday, molta gent ja no se n'enfia.
No, no, però anem cap a l'entrevista, Salvador, tenim l'entrevista.
Ah, val. Doncs el Black Friday ve a Amèrica... Ah, avui... No, perdona, Pilar. Pilar Mínguez, avui entrevistarem a la flamant directora de general de Pimec Comerç, Pilar Mínguez, que només porta 2 mesos en el càrrec, però des de fa anys es dedica al petit comerç. I va dir en el sector que el sector passa per grans reptes. Ara sí. Tinc la possibilitat, va dir, de treballar directament per enfortir el model català de comerç i promoure l'activitat i la innovació en les nostres pimes i autònoms del sector. Van ser les seves paraules en ocupar el càrrec.
Doncs ja la podem saludar per parlar una mica de com ha anat aquest Black Friday. La Pilar Mínguez, ella és directora general de Pimec Comerç. Pilar Mínguez, bona vesprada.
Bona vesprada.
I gràcies per estar amb nosaltres. Sabem que estàs viatjant ara mateix. Tractarem de fer-lo fàcil i ràpid per no entretenir-te massa, però sí que volíem comentar amb tu el Black Friday, que no està fet, em sembla a mi, pel petit comerç, sinó pels grans magatzems una mica i les grans superfícies. El petit i mitjà comerç encara viu en part endeudat per la pandèmia. Com veus tota aquesta situació, Pilar?
Doncs, mira, comencem, anem a pans. Evidentment, doncs, el petit comerç, sens dubte, doncs, ha sortit d'una situació de pandèmia, el Covid, que li ha deixat molt tocat, i tot just començava a recuperar-se quan hem tingut doncs, aquestes grans sotareades amb un conflicte bèl·lic, amb un augment de l'energia, i per tant això ha agreujat molt més la seva situació. No? Uh-huh. I el Black Friday és un fenomen que no és nostre, però que s'ha importat, i per tant, doncs, això ha fet trontollar també la nostra dinàmica. Nosaltres, el petit comerç, no pot fer grans descomptes perquè no és la seva filosofia i perquè no té els marges que pot tenir una gran cadena per ofertar aquests grans descomptes. No? Per tant, no és el nostre model. Nosaltres tenim un model de proximitat, un model de comerç local i per tant, coneix molt bé el seu client i el que fa són promocions quan toca. No? I ara, tot just, comencem una campanya de Nadal, que esperem que sigui el salvavides per moltes pimes del sector, perquè estan molt tocades.
Des del teu punt de vista, Pilar, parlem dels preus un segon, si vols. Seguiran pujant els preus dels productes alimentaris l'any vinent, el 2023, perquè, per exemple, CaixaBank diu que continuaran pujant amb força fins al març, tot i que baixarien després moderadament. Com ho veus tu, això?
Mira, la boleta màgica no la tenim, però si tot dir la realitat que està visquent el comerç. Justament avui parlava doncs, amb un empresari del sector doncs, de les carnisseries i em deia que, bueno, tot just en aquesta última comanda que ha fet, el xai i la vedella ha pujat molt, un 30%. Val? Fa gaire els de fruites i verdures també m'anunciaven que havien pujat, no? Per tant, la dinàmica, tal com ho informàveu vosaltres, segurament serà això, serà a l'alça, no? Uh-huh. Però no puc dir-te si només serà producte alimentari, no sé. Simplement et puc fer transmetre les inquietuds que els nostres associats ens fan arribar.
Uh-huh.
Pilar Minguet, després d'aquest Black Friday, com es preveuen les compres de Nadal i les rebaixes de gener? I una altra pregunta, quina és la salut financera del petit i mitjà comerç? Plegaran encara més petits comerços?
Doncs, a veure, la salut del petit comerç no és bona. No és bona, perquè bueno, el que us he explicat fa uns instants uh-huh. denota que no és bona, no? Recuperació, doncs, bueno, el que us deia inicialment, no? Si tenen una bona campanya de Nadal, per molts establiments serà, doncs, un salvavides per passar el primer trimestre, no? Uh-huh. Les rebaixes, sí, les rebaixes pel petit comerç són importants. És una data molt concreta que molts clients esperen i, per tant, doncs, clar, és una campanya interessant, important per ells. No sé si he contestat totes les qüestions que m'heu fet.
Jo crec que sí, que has contestat molt bé i, a més, fent aquest esforç en aquest moment que t'hem agafat una mica doncs, de viatge. T'agraïm aquest esforç, Pilar, aquestes impressions teves com a directora general de Pime Comerç. Encantadíssims de poder saludar-te. Et deixem ja que continuïs amb la teva vesprada, però tal vegada durant la temporada podem tornar a xerrar una mica de com tenim el panorama del Pime. Et sembla?
Sí, quan vulgueu es podeu posar en contacte amb mi, podem comentar inclús aquesta campanya de Nadal a veure com ha anat.
Fantàstic, val, doncs fantàstic. Podem quedar al gener i fem un balanç i estarem encantats d'escoltar-te. La Pilar Minguet, directora general de Pime Comerç, ens ha atès. Pilar, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé el programa.
Bona tarda. Gràcies.
Vinga, doncs fem una pausa, escoltem la Falca de la Caixa que patrocina aquest espai i anem a les notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Minuts que hi arribarem a les 9 de la vesprada. Ara estàvem comentant en Salvador que estan a punt d'arribar els jugadors d'Espanya i de Japó que estan disputant aquest partit la tercera jornada de la fase de grup dels Mundials. De moment continua aquest gol que hem cantat en directe aquí al Camins, el gol d'Álvaro Morata en la primera part de centre d'Azpilicueta. El domini de la selecció espanyola és aclaparadora. Japó, que de moment es defensa prou bé, costa una mica de crear ocasions perquè és un bloc molt ben aguerrit. Mira, ara mateix Iñaki Williams, Nico Williams, en aquest cas, volíem dir, doncs fa una centrada que va fora. Bueno, ara ha afegit un minut, ara mateix acabarà la primera part. Com veus Espanya, Salvador?
Doncs escolta, jo no l'he vist perquè...
No l'has vist perquè
estava venint cap aquí a la ràdio aquí, eh? I no l'he vist, però el que veig és que t'expliques molt bé.
Ah, bueno.
Ets capaç de mantenir una entrevista a la ràdio, veure el partit i no sé quantes coses més i parlar aquí en producció...
I endreçar-te el guió, Salvador, també ho hem de fer de vegades.
Jo no sabia les teves genialitats i les teves... les teves...
Que tinc les meves virtuts. També tinc els meus defectes, Salvador. Sí. No ens enganyem. Escolta, anem a fer notícies. Et sembla bé? Informem
molt
a la
bé,
gent de
endavant.
Com està el tema. Doncs
estic
sembla...
preparat.
Estàs preparat? Perfecte. Sí. Doncs així m'agrada, que estigues firme i preparat. Sembla que Bonpreu, la cadena de supermercats, no para de créixer, Salvador, i continua invertint.
Sí, aquí. Rafa, el primer grup de distribució català, que és Bonpreu, invertirà 204 milions en el seu nou centre logístic que projecta Montblanc.
Sí.
I que alimentarà les cadenes i tendes de supermercat del sud de Catalunya. El president i director general de Bonpreu, Joan Font,
sí,
ha dit que aquesta és una inversió important i estratègica. Doncs tenim operacions compromeses al sud de Catalunya, com per exemple l'obertura de noves 20 tendes.
20 tendes, eh?
Fixa't. No és,
20 establiments.
Sí.
Per anar a comprar...
No sé si n'hi ha prou... Haurà de plegar algú aquí, no? Perquè això no, està cada vegada més farcit de tendes de...
Sí, hi ha molt supermercat, però bueno, ja, sí, està bé que estigui l'oferta, perquè si tens diversificació, i sí, pots triar.
La primera fase de la construcció durarà 2 anys i la inversió serà de 90 milions. La superfície total serà de 56.000 metres quadrats. I a més es construirà un magatzem de logística inversa, de 8.900 metres quadrats que servirà
estupendo.
I a inversa, perquè serveix de retorn de materials reciclables procedent dels supermercats. En total s'emplearan 900 persones, això és important.
És molt important, sobretot que es creï... A mi m'agraden aquestes notícies en què veiem, Salvador, com l'economia amb dificultats, sempre amb dificultats, perquè és el moment actual, i no ens podem sortir d'aquí, però va tirant endavant una mica,
Sí, sí.
Abans de passar a la següent notícia, acabada la primera part a Qatar, Espanya continua guanyant 1-0, gol de Morata a Japó, per tant, bones expectatives. Recordem que Alemanya també està guanyant, en aquest cas, el seu partit contra Costa Rica.
Sí.
Per tant, passaria Espanya com a primera de grup, Alemanya com a segona de grup, i ens trobaríem a vuitens de final amb Croàcia. Tindríem un Espanya-Croàcia, l'equip de Luka Modric contra l'equip de Luis Enrique, en aquest cas. Aquestes són les notícies ara mateix. Però continuem amb les notícies d'economia, també. Segons el president i director general Joan Font, aquest any facturaran...
De bon preu.
El de bon preu, evidentment. Aquest any facturaran uns 2.010 milions d'euros amb un 15% per sobre de la facturació de l'any passat. Per tant, negoci fantàstic.
Sí, Rafa, i va adelantar que els proveïdors, els proveïdors, que la capacitat de compra de les famílies és limitada i que, per tant, s'hauran d'estrenyar el cinturó els proveïdors.
Els proveïdors, clar, no altres persones. Vinga, canviem de tema. El govern central vol recaptar, atenció, 6.000 milions d'euros, sí o sí, dels grans bancs durant dos anys per tal de sanejar una mica la despesa pública,
Sí, això és el que va aprovar el Congrés dels Diputats, però la patronal de la banca ha dit que el redactat de la norma, una altra vegada, que aquest govern no s'aclareix massa en la redacció de les normes, té defectes i podria ser objecte de recurs al Tribunal Suprem. I els bancs i caixes ho estan pensant.
I els dipòsits de les famílies i empreses augmenten a l'octubre un 4,6% en taxa interanual. Això què vol dir?
A veure. L'estalvi de les famílies va augmentar un 4,73% respecte a l'any anterior, en situar-se als 987.000 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Si bé en comparació amb els del mes precedent va disminuir un 0,55%, en quedaran 3 mesos consecutius a la baixa després d'haver enllaçat prèviament 11 mesos de pujada.
Val.
Per la seva banda, els dipòsits d'empreses es van incrementar un 4,48% l'any, fins a 309.700 milions d'euros. Hi ha tantes xifres, un queda marejat.
Al final,
tot i que van disminuir un 3,33% enfront al nivell registrat al setembre.
Fantàstic. Bueno, doncs parlem de dues empreses, Nuevin i Scanell, propietàries propis, instal·laran una nova plataforma logística a Constantí, a Tarragona.
Sí, estem parlant d'inversions immobiliàries.
Ah, vale.
Sempre molt altes.
Constantí. Coneixies tu Constantí, Salvador?
Sí.
Coneixies Constantí?
No, i tant que el conec, home.
Ah, vale.
Perquè està situat entre Reus i Tarragona.
Ah, perquè tu ets de Tarragona, Salvador?
Bueno, no sóc de Tarragona. Jo vaig néixer a Vinyols i els Arcs. Però, doncs, vaig estudiar a Reus, el batxillerat i tot això. Després vaig venir a Barcelona i després ja la vida va continuar endavant. I me'n vaig anar a la Universitat de Navarra, on me'n vaig llicenciar, després vaig anar a Madrid.
Déu-n'hi-do, quin currículum.
Com a redactor d'Europa Press i fer tota la carrera allí.
Sí, 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 tu ets un periodista de... Explica'm.
Doncs la gestora d'inversions immobiliàries Nuven Real Estate i l'empresa d'inversió immobiliària especialitzada en projectes industrials i logístics Scanner Properties han anunciat el projecte d'una nova plataforma logística de 40.000 metres quadrats a Constantí.
Sí.
Saps què diu la cançó? Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
Mira,
no la sabies, aquesta?
No la sabia i m'ha agradat molt la dada. Aquí al xat de la parròquia, tenim un xat de la parròquia, s'està portant una dada que jo crec que és interessant, és que els Pets, el grup de pop, els Pets,
de per allí,
són de Constantí.
Sí.
Que...
Doncs, en un comunicat, Nuvin ha explicat que es preveu que el nou actiu logístic estigui completat a l'estiu de l'any que ve.
Fantàstic.
És més, comptarà amb un magatzem de 37.500 metres quadrats, un espai d'oficines, 45 molls de càrrega, això és important, i edificis annexes. El director general d'Scanner Properties Espanya i Portugal, Javier Inchausten, ha afirmat que la nova instal·lació respon a la creixent necessitat d'espai logístic d'alta qualitat al mercat català. Per tant, és important.
Bones notícies per Constantí, concretament, per Tarragona en general, eh?
No, no, i per tot Catalunya.
I per tot Catalunya. Catalunya.
Perquè, lògicament, això doncs, afecta tot el país. No?
I parlem d'una altra empresa que també accelera inversions. Parlem de Rai Electric, que accelera aquestes inversions per fabricar, atenció, 10.000 motos elèctriques a l'any. Això és un negoci, lo de les motos elèctriques.
Bueno, clar, perquè aquí vols cotxes elèctrics i tal, i què passa amb les motos?
Què passa?
I aquests es van proposar, el Reventós Bessagoiti especialment,
sí?
Es va proposar estudiar el tema, estudiar el mercat, i què fer amb les motos, amb les motos elèctriques, no? I va dir...
Què va dir? Què va
Estàvem
dir?
Preocupats perquè no veiem cap producte que pogués substituir les motos de combustió per altres elèctriques per circular per àrees metropolitanes. Uh-huh. Sobretot quan les zones de baixes emissions van en augment.
Clar.
Exposa i lliga Ventors Bessagoiti també... Perdó.
Tranquil.
Que els seus socis, Gorka Lozano i Juan Luque, van crear el 2019 el Rei Electric Motors, de la qual Reventós és conseller delegat, uh-huh. Lozano, director de vendes i màrqueting, i Luque, director de RBSD. En dos anys van ser capaços de desenvolupar amb una enginyeria i tecnologia pròpies la RAI 7.7, un model de moto amb una autonomia de 150 quilòmetres i una velocitat màxima de 125 quilòmetres per hora. Elèctric.
Elèctric, elèctric.
La firma
elèctric.
Ha invertit fins al moment 8,5 milions d'euros després de successives operacions financeres els tres fundadors i la family office dels Reventós. Bessagoiti controla el 70% de l'ensenya. Un 17,5% del capital correspon a l'Institut Català de Finances, que hi va posar la seva part, lògicament, perquè si no la cosa no sortia, i la resta està en mans de minoritaris.
Saps a qui li convindria una moto elèctrica, Salvador?
No.
A la Paula. A la Paula Moreno. Perquè,
a la Paula.
Perquè s'ha comprat una...
No, amb bicicleta.
No, ella ve amb un Batmòbil o amb la Batmoto. Però la Batmoto la té al taller, li ha sortit una mica rana i a lo millor una moto elèctrica li aniria millor.
Ah, jo pensava que anava amb aquestes bicicletes.
No, no, Paula no és d'aquestes. Paula és molt de Rosalia i de Sant Cugat, però després...
Ja,
Després de motos... motos tradicionals.
O sigui que és una noia, diria, per tenir l'adolescent.
Una noia que controla els sons d'aquest programa. Per tant, sí. Hem de tenir-la contenta.
L'empresa automobilística xinesa Chery.
Sí, parlem d'aquesta empresa automobilística xinesa Chery. Signa un acord, per cert, amb Foment del Treball i la Unió Patronal de Metalúrgia per facilitar la seva arribada a Catalunya. Per tant, aterraran aquí a Catalunya,
Sí. Aquesta empresa xinesa ja volia quedar-se amb l'exfàbrica de Nissan de la zona franca, malgrat tenia l'aprovació de la mesa per la reindustrialització de Nissan. Per problemes burocràtics, no obstant i l'escàs interès del govern català,
sí.
aquesta plena lluita fratricida i, en fi, embolica que fa fort i perdent temps, i va fer que els xinesos abandonessin el projecte. Ara, primer hem volgut veure papers abans de... Diu, escolta, fem un acord entre les dues patronals, Foment i UPM, juntament amb el govern de la Generalitat,
sí.
I també amb acord amb els sindicats, i això ha fet que els xinesos tornessin a Catalunya.
Vale.
Bueno, s'haurà de veure si la Unió Europea accepta tot això, perquè la Unió Europea...
També té coses
diu,
a dir.
No, diu, clar, perquè és que Xina... Ja, no vol que Europa depengui de Xina com ha depengut de Rússia durant tot aquest temps, no? Llavors, o sigui, que han fet aquest acord,
sí.
I a la signatura també hi han estat, com deia, els
sindicats,
Comissions Obreres i UGT, i per part xinesa hi era el president de la companyia automobilística Tongguyin. El Tong és pràcticament, vol dir, llengua en anglès, no en japonès.
Ai, no. Per tant, m'acabes de traduir un nom xinès a l'anglès.
Sí, llavors, doncs, això vol dir la llengua de Xin.
Vale. Escolta, Salvador, finalment, sabem que les pensions contributives pujaran un 8,5% una vegada que el govern ha sabut l'increment de l'IPC de desembre, que l'any passat fins al novembre d'aquest any,
Sí. Bueno, es pot preveure com acabarà aquest any, doncs, pràcticament el dècim amunt i dècim avall,
sí.
Doncs l'IPC pujarà això un 8,5%. L'IPC de novembre va baixar i es va situar al 6,8% interanual. i, per tant, sense conèixer encara la data definitiva, el desembre l'IPC mitjà interanual resulta ser 8,48%. La pujada de pensions representarà per l'Estat, ojo, 17.750 milions d'euros. Ah, i les pensions no contributives, recordem, pujaran un 15% més.
Doncs queda aquí dita aquesta dada, que jo crec que és molt interessant. Anem recollint, si et sembla bé, ja el programa, que ja toca, ja és l'hora.
S'ha acabat el programa.
S'ha acabat, bueno, hem de recollir. Tira la falca, Paula.
Ah. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins amb el nostre Ansu Fati particular. Molts dubtes que arribi a rendir bé mai més a la vida. Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells, Judit Caselles a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical i a l'insult gratuït del presentador. Ara de seguida, més informació al butlletí de les 9, la informació que us mereixeu. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, vol marxar en el seu dia preferit de la setmana, i des del directe que acabeu de passar, una bona nit i una bona segona part mundialista luchonetera. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà amb el nostre dia de reflexió més profunda per finiquitar la setmana. Per tant, farem camins, Salvador.
Camins.
Camins.
Hem
de fer camins, sempre. Sempre.
Però bé,
Home, intentem fer-lo bé. Intentem fer... No sempre surt.
Sí,
la veritat. No... Sí, vols dir? Surt bé?
Sí.
Vale. Però si tu dius que ets una institució...
Escolto sovint i escolto...
I t'agrada?
Sí, sí.
Perquè tinc jo els meus dots i tant.
S'ha de tenir una mica de grinta, no?, que es diuen els italians, o sigui, una mica de punx.
Salvador, bona nit i tots. Bona nit. Adéu.